Jordi Nadal, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, Anna Karenina, eh? Amb 9 anys diu que se la va llegir, eh?
Bueno, això
però per
és...
atzar, eh?
Això és, això és precocitat. Quan dèieu que és difícil, clar que és difícil fer una pel·lícula sobre una gran novel·la, el José Luis San Pedro deia que quan va escriure Octubre, crec que el gran crític, el difunt Robert Saladrigues, va dir que era com intentar posar una piràmide dins d'una capsa de sabates. Octubre, la vida del José Luis i tot el que pensava en un llibre, i és el que passa quan intentes fer una pel·lícula d'una gran novel·la. Però està bé, el cine és una màquina de donar-nos intensitat i, caram, Anna Karenina, això és intensitat.
Sí, no? Comparteixes una mica el que dèiem, ara comentàvem que a mi m'ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que ha dit la Maria, que és veritat que és de les novel·les que t'explica que a vegades quan aconsegueixes el que vols comencen els problemes, ja molt la literatura moltes vegades t'ensenya aquestes coses.
La literatura t'explica el guió de lo que passarà a la teva vida, sigui quina sigui la teva vida. La literatura et prepara per qualsevol possibilitat d'una vida futura. La literatura et dona com les pistes d'un escalèstric infinit, moltes pistes de córrer o d'un aeroport. La literatura és el gran hub de les emocions i dels sentiments. La literatura és una cosa molt sèria, com saben els oients. I aquí, que no anem conxabats, jo no sabia que es parlaria d'Anna Karenina, però per portar la temperatura amunt, amb aquesta història tan fortament sensual que és Anna Karenina, jo he triat parlar de James Salter, i triat una de les novel·les que ha escrit, Juego y Distracción, i si esteu a Barcelona i passeu pel portal de l'Àngel, veureu que el termòmetre d'Òptica Escotet puja 2 graus, perquè aquesta és una novel·la d'enorme intensitat eròtica.
Yep, doncs comencem bé.
Sí, a veure, és una novel·la que agafa el títol d'un fragment d'un versícul del Corà sobre l'essència de la vida terrenal, sí. I la novel·la es diu Juego y Distracción.
I això de joc i distracció és d'un versicle del Corà?
Així és, eh? Llavors... És la història d'amor entre un jove nord-americà, Philip Dean, que està voltant per Europa, per França. Clar, on ha de voltar un nord-americà si vol fer vida i aprendre? Si vols descobrir el món, has de voltar per França. Eh? I volta per Europa, està a França, i s'enamora de l'Anne-Marie, una jove francesa de províncies. I el que passa, mare de Déu... Suposo que esteu escoltant això gent de més de 18 anys.
Espero.
És molt important. Heu de clicar que teniu més de 18 anys. Però és una novel·la d'un esplendor eròtic, d'una intensitat lluminosa, d'un desdeny cap a les convencions socials, una entrega incondicional al plaer. Mare de Déu, heu d'anar a una piscina que estigui molt freda, perquè hi ha moltíssim desig, moltíssima sensualitat, moltíssima llum. És un tour de force de realisme eròtic. És una cosa d'una intensitat que quedes garratibat. I és una bona manera d'entrar amb James Salter. Confesso que quan vaig llegir aquest llibre, el juliol de l'any 2010, quan ja feia vacances, hi havia moments que em mirava si tenia l'atenció bé, perquè em marejava. Si algú no suporta la intensitat eròtica, que no obri aquest llibre. Però si la suporta, és una bona porta d'entrada per James Salter. I si no, atenció, Todo lo que hay, o El seu dietari, Marlos Díaz, o Años luz. A veure, un dia crec recordar que vam recomanar aquest programa La Ferrante, la tetralogia sí. La Ferrante, que és una obra fonamental pels homes per entendre l'univers infinitament ric i infinitament infinit del món femení. Però per les dones que poguéssiu sentir curiositat per una visió masculina del món... A veure, James Salter és un noi que als 17 anys, al 42, pressionat pel seu papi, va entrar com a cadet a l'Acadèmia Militar de West Point.
Home.
Va pilotar avions. Pilotava avions als 21 anys i diu, escriu, quan obres les ales i vas amb un avió tu sol, és impressionant. I quan ell parla de la seva escriptura, diu, hi ha un moment en el que t'adones que tota la vida és somni, que només aquelles coses que han sigut escrites tenen alguna possibilitat de ser reals. Això és tot el que existeix al final. El que ha sigut escrit. Per tant, quin regalasso, si no us fa por, els 2 graus més del termòmetre, llegir James Salter, Juego y Distracción.
Ara la Maria feia que sí amb el cap quan parlàvem tant de Salter, sobretot com de la Ferrante, no?
Sí, reconec que tinc una debilitat profunda per la Ferrante. Mm. La primera, sobretot, el primer llibre, vaja, l'he rellegit unes quantes vegades, sobretot el fragment de la infància. A mi m'obsessiona la infància i com escriure la infància.
Per què?
Ostres, per què? No ho sé. Ara m'has agafat. Perquè allà comença tot. Perquè probablement mai la vida és això tan extensa, tan densa, tan rica, precisament perquè el temps s'estén tantíssim, no? S'estiragonça, no sé com dir-ho, fins a l'infinit. Uh-huh. I ets capaç de percebre tants matisos, encara que no siguis capaç de posar nom, no?, aquests matisos. I és un moment molt enigmàtic, la infància. I la Ferrante capta això i capta la passió que hi pot haver a la infància. Sovint s'oblida, no?, com els nens poden sentir grans amors, grans odis, grans gelosies. I que bé que ho fa. I quina gran història d'amistat, de passió, de passió d'amistat. No?
Aquesta tetralogia, per mi, ha sigut... Totes les opinions són personals, naturalment, no? Però és el millor que he llegit en 10 anys. Mm. És a dir, he viscut, i ho vaig dir en aquest programa, a Nàpols, des de la postguerra fins a l'actualitat, amb la vida de dos amigues, de dos famílies i de dos mons. Mai m'ha enriquit tant una lectura com això. En aquesta darrera dècada he sigut molt feliç llegint la Ferrante. Els que teniu la sort de que encara no l'heu llegit, teniu una sort com, no sé, si us agrada Bach, rebeu l'estuig de la integral de Bach, encara té cel·lofan, perquè no saben que ja no s'ha d'embolicar les coses amb cel·lofan.
Això anava a dir.
I esteu a punt d'obrir el cel·lofan i entrar en la integral de les obres de Bach. Doncs la Ferrante, sense cel·lofan, avanti, avanti. Mm. I James Salter...
Això anava a dir, tornant a Salter, l'escriptor dels escriptors, diu que li diuen, eh?
Sí.
El New Yorker li va dir això.
El New York Times va dir una frase que sintetitza què és la prosa de James Salter. Diu, he can break your heart with a sentence. Et pot trencar el cor amb una frase. Aquest llibre està tan ben escrit. Llegeixo una de les frases.
Sí, tant.
Un fragment a l'inici de Juego y Distracción. La reconozco. Ha sido una actriz famosa. Los escombros de una gran estrella. Labios estrechos. La cara de una bebedora impenitente. Continuamente se apila el pelo con las manos y luego lo suelta. Se ríe, pero en silencio. Todo discurre en silencio. Está hecha de ayeres.
Hosti, está hecha de ayeres m'agrada molt, també.
Com m'agradaria escriure així.
Sí,
més endavant diu, sí. Cita el gran Rilke, atenció, oients, home. Si encara no heu descobert Rilke, teniu tota la vida per disfrutar la poesia per davant. Diu Salter, amb un fragment, torno a llegir. Como dice Rilke... Los principiantes no reciben lecciones. A uno se le piden de golpe las cosas más difíciles. Pero no son tan malos estos negros. He oído decir que son muy dulces, muy tiernos. Se gastan hasta el último centavo en una chica, absolutamente todo. Son insensatamente generosos. Los envidio por eso.
Parlaves abans de la càrrega eròtica o de les imatges eròtiques que feia... Perquè ens entenguem, eh? És a dir, en comparació a Henry Miller, per exemple, més, menys, igual...
Jo si no temps que et clausurin l'estudi a la que d'això ens llegeixo dos o tres fragments,
sí,
oients, si
exacte.
Teniu mainada al cantó, poseu un moment que mirin els deures, que
això,
mirin el quadern d'estiu, vale? Una anticipació, un guió amb un altre fragment, diu, y busco las cifras exactas que me sirvan para abrirlo todo, como en una caja fuerte. I més endavant diu... tapeu-vos les orelles, menors de 18 anys.
M'estàs fent patir, eh?
No. Diu, cuando él se corre, los dos se derrumban. Se desmoronan como arena. Él vuelve del cuarto de baño y recoge las mantas del suelo. Ella no se ha movido. Está tumbada exactamente donde estaba. Si això de se desmoronan como arena... no s'entén, heu de fer un curs molt... us heu de matricular un curs de salsa, us heu de matricular algun lloc on hi hagi una mica menys de filosofia neocantiana, i acabo, quan ell parla en un altre moment, diu, la devoción de Dean és absoluta. Empieza a intuir la confusión resultante de los primeros miedos de imaginar cómo sería la vida sin ella. Sabe que eso es posible, pero no se imagina la solución como si se tratase de un problema difícil. I acaba en un altre fragment. No, ja podeu destapar orelles.
Va.
Acabo. Es como una partida de ajedrez, en que sus piezas me derrotan continuamente, pero hace mucho que hemos dejado de competir. Jo no sé si sou lectors o si sou escriptors.
La cara del Jordi Nadal és un poema, mentre s'està llegint.
Sento una admiració. Noteu la D davant de la M. Admiració tan gran per aquesta poderosíssima manera d'escriure, que no és sinó una manera de mirar el món, una manera de pensar i una manera de generosament compartir-lo. James Salter ens ensenya a mirar. El seu diari és algo grandíssim i els seus obres és algo grandíssim. Quin paio, James Salter.
A més de escriure sobre sexe, se n'ha de saber molt, vull dir, s'ha de saber fer bé,
És que si no ets vulgar.
Exacte.
I aquesta novel·la, que aquest fragment que us he llegit, aquests dos fragments, a veure, escolta'm, això, el cantó de les collonades que hi ha a internet, això és els dibuixos animats de Félix el Gato, per als que teniu la meva edat, pels que sou baby boomers, sí, que a les primeres teles hi havia uns dibuixos de Félix el Gato,
sí,
això és tan innocent com els dibuixos de Félix el Gato. Però tornem a lo seriós. La diferència entre erotisme i pornografia és, entenc, una de les múltiples possibles definicions, el gust, l'elegància, el respecte. L'erotisme és, en literatura, la constatació de que hi ha una part en el nostre ser biològica que reclama un espai. I aquest espai, si queda en mans de l'art, anem bé.
Maria, tu com ho veus? De fet, és que sí amb el cap quan deia que de sexe, vaja, o s'escriu molt bé o efectivament queda groller.
És el més difícil del món, el més difícil del món. Jo, per mi, eh? I no és habitual fins i tot en autors o autores que t'interessen i sovint fracassen estrepitosament parlant de sexe perquè o és vulgar i gairebé no és el pitjor és quan és cursi, diria jo. I trobar aquest equilibri entre no ser vulgar o no sé, cursi, és complicadíssim. Potser, mira, ara pensava en Paul Auster, no? Pensava en una novel·la com Invisible, que em van sorprendre molt les escenes de sexe, perquè tenen... Perquè, com que a més són molt torbadores, perquè són entre germans, aleshores germans, tenen aquesta cosa que et commou d'alguna manera, no? Que si no és nyonyo, no? És complicat, sí.
El gran Vladimir Nabokov a Lolita té una frase. Fixeu-vos, si fos un bon escriptor, hagués escrit el següent, però després us llegiré el que ell va escriure realment. Dic de memòria. Primer dic sense la frase, sense l'adjectiu genial, i després amb l'adjectiu genial. Primer, sense l'adjectiu genial. Després de 15 minuts, eren amants. I Nabokov en realitat escriu: després de 15 minuts, eren tècnicament amants perfectes.
Clar.
Hi ha una diferència, eh?
I tant.
Hi ha una diferència molt gran entre mirar-se una pàgina web d'una pastisseria o menjar-se un pastís.
No, però sí que és veritat que és un límit, és una línia complicada entre lo groller i lo nyonyo, com deia la Maria. No? A mi em passa, per exemple, canviant, ja no amb la literatura, sinó amb les cançons, i és un dels motius per aquí. A mi m'agraden més les cançons de ruptura que no les cançons d'amor, perquè les cançons d'amor les trobo per definició d'un nyonyo insuportable, però les cançons de ruptura és on veus un sentiment molt més sincer, no?
Sí, i per això els francesos, quan feien aquelles cançons d'amor, ho feien a la seva manera, i després, com a contrapunt, poses el Luis Fonsi amb Despacito, que té algun fragment al Despacito. Despacito, comprens? Però vaja, vull dir, visca la salsa.
James Salter ens l'ha portat el Jordi Nadal. Jordi, moltíssimes gràcies.
Un plaer, gràcies.
Anna Carany ens ha portat la Maria Guas, que, per cert, no ho hem comentat, hem parlat de la influència de la literatura en la vida, però també influència de la vida en la literatura, perquè la Maria ha fet de mestra de català a les presons, i això ha inspirat Els fills de Llacuna Marc, la tercera novel·la, no?
Sí, a veure, de fet, jo vaig estar fent pràctiques a la presó, és allò que no estava... Diguéssim, no, jo no era la professora principal, jo anava ajudant, cosa que va estar molt bé perquè aleshores podia parlar més amb els interns que no pas si hagués estat la professora i hagués estat hagut d'estar pendent de la classe. I per mi va ser una experiència meravellosa. De fet, fa un parell de setmanes vaig tornar a la presó de Brians 2, on jo vaig estar fent aquelles pràctiques, i vaig tornar a recordar fins a quin punt em va marcar I sí, efectivament, el punt de partida dels fills de Llacuna Park és aquest, tot i que després se'n va cap a una altra banda, perquè també he de reconèixer que unes pràctiques a la presó on només coneixes quatre espais i són tres mesos, no et capaciten per parlar de debò de què significa estar pres, no? I aleshores la novel·la se'n va cap a una altra banda. Però sí que el punt de partida és aquest. I evidentment, clar, té a veure amb la meva experiència, si no, mai se m'hauria acudit.
Maria, de debò que moltes gràcies per venir avui. Anava a dir per fer vacances, però dius que de vacances del tot no en fas mai, o sigui que si qualsevol cosa que vulguis aquí estarem, perquè aquí no en farem. O sigui que ja les hem fetes alguns. Maria, de debò que gràcies.
Gràcies per convidar-me.